fa que coincideixi amb el Guillermo. I li diu, tu déjate de... To... Llavors, ella va amb un altre nòvio
sí.
i la mare, el pare, un disgust, però la mare l'enganxa i la tanca a l'habitació. Amb el nòvio allà, eh?
Sí.
I li diu...
¡Oh, spoiler!
I li diu, és igual. Li diu, però què no s'has traïdo, chato? Ah. Però, chato, ¿dónde vas con esto?
Ah, sí.
Este tío...
La mare li va sortir bé, no?
La mare li diu, ya puedes ir...
És un retall, això.
Ya puedes ir cambiando. Venga, i aleshores...
por el príncipe!
I ara, senyor
Massalí. No, el Guillermo, fins i tot, ell es canvia d'escola i ella torna a canviar per coincidir amb ell. Aquí sí que la cosa és ja... I el Guillermo diu, ui, que casualitat que no os volvamos a encontrar. Perquè la mare ho tenia tot, tot pastalejat, perquè ella, per tant, els va sortir rodó la jugada.
La mare de la Tita Cervera també la educava perquè...
Sí, pues igual, la mare de la Kate. Igual, eh?
Però, clar, a la mare de la Tita quasi li agafa un xungo quan es lia amb l'Espartacos Antoni aquest, perquè sí que amb el Tarzán i tot això, però sí. Pues és amb el que es va tornar més boja. Clar, aquestes coses ja sempre passen,
ja
no?
Ja passa, això.
Bueno, escolta, un últim apunt. Xenoa, que ha parlat sobre per què ho ha trencat amb Àlex González, de l'actor.
Sí,
per què
mira,
han trencat, a veure.
Mira que ella no parla mai de temes personals. Van estar junts fa 20 anys, vull dir que ha prescrit totalment, però va fer broma perquè... quan ella va trencar amb el Bisbal, el primer nòvio que va tenir després va ser l'Àlex González, que curiosament, quan van començar, el noi el van nominar als Goya. I diu que quan estaven al fotocall,
sí.
la gent, bueno, s'estaven fent fotografies junts i li van dir al noi, pots apartar que li volem fer la foto a ella sola?
A l'actor fora,
clar, a la seva masculinitat fràgil, es veu que li va sentar fatal al noi i que van trencar perquè era un tema d'ego. La Xenoa ho ha explicat d'una manera molt divertida, però a l'Àlex González no li ha sentat massa bé. Ui. I ha dit... No, no, Xenoa nunca habla de mi, no seré jo. Dic, pues sí que eres tu, perquè et deixa una mica...
I home, et deixa
fatal.
Que portes fatal que la Xenoa tingui més protagonisme que tu.
Exacte, que tens l'ego una mica fràgil. Bueno. Però la Xenoa tampoc és d'acabar massa bé amb les parelles, sí. Que ha tingut, sí que és veritat, que com que li van fotent les banyes, també és difícil acabar bé amb algú que te la lia parda. Però
sí,
bueno.
Mira, la
vaig
seguir
Déu.
Sí.
La vaig seguir Déu? Vaja comentari per acabar la secció de Laura Fa. Bueno, divendres t'esperem, eh?
Ah, sí, aquí estarem.
Laura Fa, moltíssimes gràcies.
Vinga, estoy a punto, eh?
Sí, ahora vamos.
Estoy a punto.
Dos minuts i ara tornem.
Gràcies.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
RAC 1 presenta... Versió RAC 1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC 1. Amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a rac1.cat i a PTV. El divendres 9 de febrer, RAC 1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
The Great Library of Tomorrow és el metavers més gran del món i s'ha estrenat al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Una experiència màgica i inoblidable per a tota la família. Aconsegueix la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
RAC 1. Tots som 1.
Cinc de la tarda, 6 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
S'acaba, acabat fa pocs minuts, a Brussel·les, aquesta primera reunió per mirar de renovar el Consell General del Poder Judicial. No sabem com ha anat.
Doncs no ho sabem encara.
No?
De fet, el ministre Bolaños compareixerà d'aquí uns minuts per donar-ne explicacions. Ell, Bolaños, i el popular Esteban González Pons estaven reunits des de les 3 amb el comissari de Justícia, Didier Reinders, que recordem que ha fet de mediador. Reinders acaba de sortir-ne fa uns 15 minuts, més o menys, sense fer declaracions. I ara estem esperant aquestes declaracions de Bolaños. Com dèiem, la Comissió Europea exigeix al PSOE i al PP que es posin d'acord d'una vegada per totes perquè es renovi urgentment l'òrgan de govern dels jutges, que està caducat des de fa més de 5 anys pel bloqueig dels populars. Els d'Alberto Núñez Feijóo continuen insistint que cal canviar la forma d'elecció dels magistrats en paral·lel a aquesta renovació. La Comissió posa un termini de 2 mesos per arribar a un acord. Aquesta negociació arriba enmig d'una gran crispació política per la llei d'amnistia i dels darrers casos de persecució judicial a l'independentisme. Precisament, el president del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha reclamat que no es posi en qüestió la seva imparcialitat. Això després que ahir la diputada de Junts, Míriam Nogueras, tornés a assenyalar des del Congrés les conductes dels jutges García Castellón i Joaquín Aguirre.
Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. Es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho y que les permite a quienes nos insultan ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto a nuestro Poder Judicial.
De fet, el CGPJ es tornarà a reunir els propers dies de forma extraordinària per condemnar les crítiques que rep. Encara de l'àmbit polític, Nou ataca una seu del PSOE. Ha passat a Madrid, a Alcalá de Henares. Ahir a la tarda, quan 2 milicians del partit eren dins l'edifici, 3 joves van forçar la porta mentre insultaven el partit i Pedro Sánchez. La ràpida reacció dels militants trucant la policia va fer que els agressors fugissin i tot quedés només en danys materials. El PSOE recorda que els últims mesos ja ha rebut molts atacs semblants que atribueix al clima de crispació calenta, diu la dreta i l'extrema dreta. I detingut un home a Lleida per pagar i amenaçar de mort la seva exparella. La dona va denunciar-lo ahir al vespre. Va explicar a la policia que l'home feia temps que la seguia i l'amenaçava i que se'l va trobar pel carrer. Quan va dir-li que no en volia saber res, es va posar agressiu i la va tirar al terra, la va agafar dels cabells i li va donar diversos cops de puny mentre cridava que la mataria. Arran de l'agressió, a la víctima la van haver d'atendre en un centre mèdic. L'agressor està acusat d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. I ara els esports amb Albert Bassas.
D'aquí a menys de 2 hores el Barça rep l'Osasuna a Montjuïc per posar-se al dia a la Lliga. És el partit pendent que tenen els Blaurana per la disputa de la Supercopa d'Espanya i que tindrà el tècnic Xavi Hernández al centre de totes les mirades. Més detalls, Marta Ramon.
El Barça afronta el partit de la reacció post-anunci de Xavi amb 8 baixes. La darrera, coneguda ahir, de Joao Félix. A la convocatòria de 20 jugadors n'hi ha 13 del primer equip i la resta són joves del planter. Fermín López, però, ja podrà lluir el dorsal del primer equip després que el Barça hagi aconseguit inscriure'l a la Lliga. Estrenarà el 16 a l'esquena. Per tot plegat, no es preveuen massa novetats a l'11, amb un Christensen que no està per ser titular per les molèsties que arrossega i, per tant, l'adolescent Cubarsí s'intueix a l'eix de la defensa. El moment de l'equip és molt delicat i el vestidor estan conjurats per fer el pas endavant que els demana l'entrenador.
El partit començarà a les 7 i el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1. Després, a les 9, també es jugarà l'Atlètic de Madrid Rayo Vallecano, a la mateixa hora que el Barça tancarà la fase de grups de la Champions femenina amb la visita del Benfica, un partit sense res en joc perquè les blaugranes ja tenen assegurada la primera posició del grup. En bàsquet també estarem pendents a partir de les 6 de la roda de premsa convocada per Marc Gasol per anunciar els seus plans de futur el dia que el Barça té partit d'Eurolliga contra la Virtus de Bolonya al Palau a 8:45.
I pel que fa al temps, començarem el mes de febrer amb alguns canvis. Demà ens llevarem amb una mica menys de fred a moltes comarques i amb boira bàsicament a la plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Aquesta acabarà marxant, tot i que a Ponent costarà més, i això hi mantindrà les temperatures més baixes. A la resta del país seran més suaus, sobretot a la costa, al prelitoral i en molts sectors de les comarques de Girona, on podran arribar-se als 20 graus.
Amb aquesta música d'Inspector Gadget parlarem no d'inspeccions, però sí de seguretat.
I tranquil·litat, perquè un dia ho parlàvem amb el senyor Marcelí, això dels ninjas que et salten quan tu menys t'ho esperes.
Ui.
Doncs imagini's, ara amb Movistar això no és possible. Per què? Perquè tenen aquestes alarmes que fan que tu no puguis ni entrar ni sortir de cap lloc sense que siguis vist, no? És la primera i única alarma amb garantia antiocupació amb la que vostè, per exemple, la seva família encara estaran més tranquils, perquè Movistar prosegura alarmes dissuadeix i protegeix de les ocupacions i, a més, es compromet amb la seguretat de casa vostra.
Molt bé.
Instal·lació que la fan especialistes, per tant, els ninjas no hi poden entrar.
Molt
connexió
bé.
24 hores, els veus, si s'apropen.
Continua.
Avís immediat a la policia, vigilants d'intervenció immediata, sistema de videovigilància i compromís. Per tant, si li interessa, senyor Marcelí, pot contractar la primera i única alarma amb garantia antiocupació per 39,90 al mes durant un any al 900-222-250 o que ho vol fer per internet.
No, apunta'm el telèfon.
Ara li dono. A Movistar Punès.
L'endemà de la primera derrota parlamentària de Pedro Sánchez al Congrés per l'amnistia, tant el govern espanyol com Junts s'han mostrat disposats a continuar negociant la llei. La Moncloa nega que estigui en joc la legislatura, però el cert és que l'executiu es veurà obligat a endarrerir els pressupostos mentre la norma torna a la Comissió de Justícia. Què passa, doncs, ara amb el text de l'amnistia, si les dues parts mantenen les seves respectives línies vermelles? Doncs aquestes i de la reunió que ha finalitzat fa molt poca estona a Brussel·les entre Esteban González Pons i el ministre Félix Bolaño, en parlarem amb Ernesto Icaizer, a qui saludem, el periodista i escriptor, i el tenim en línia des de Madrid. Ernesto, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Una tarda on estan passant coses. Ara anirem recollint el que ha dit a la sortida d'aquesta trobada Félix Bolaño, però abans d'entrar en matèria, del que està passant a Brussel·les, per la renovació, recordem-ho, amb la mediació de Brussel·les del Consell, del Consell General del Poder Judicial. Abans, Ernesto, tenim el que va ser ahir, podríem dir que el terrabastall polític de la jornada, quan Junts va complir l'amenaça i va votar contra la llei d'amnistia, perquè ells asseguren que l'actual redactat deixaria fora els independentistes acusats de terrorisme o altra traïció en la causa de Tsunami Democràtic i en l'anomenada trama russa del procés. Vostè creu que hi ha marge per l'acord, Ernesto, o això es complica?
No, yo creo que va a haber un acuerdo. Lo que pasa es que aquí el problema que yo veo, tanto por parte de Junts y la respuesta del gobierno y del PSOE, es que, mire, aquí hay un juego infantil o ejercicio físico que se llama, ¿no? Que consiste en saltar por encima de una cuerda que se hace pasar por debajo de los pies y también sobre la cabeza. Eso se llama comba. Y el juez Manuel García Castellón es quien está meciendo esa comba. El planteamiento de Junts es que hay que atajar todos los posibles alternativas de salto y saltar esa comba. El problema es que eso es imposible. Es imposible porque lo que está haciendo el juez García Castellón es planteando una serie de cosas que el papel lo aguanta todo y también a veces la ley lo aguanta todo y no puedes prever todos los vericuetos. Si la ley de amnistía sale adelante y el constitucional afirma su constitucionalidad, todo eso que está haciendo el juez García Castellón y al que se le ha sumado al juez Aguirre a través de una entrevista a la televisión alemana, son aspavientos. La amnistía va a salir adelante, la aplicación se va a garantizar. Y yo creo que el tema que están ahora discutiendo, los dos están equivocados. Creo que Junts está haciendo una operación política, una posibilidad es que sea un error de interpretación y otra es que sea una operación política para diferenciarse en la batalla eterna entre Puigdemont y Junqueras, y la otra es que están equivocados, pero yo creo que la proposición de ley de amnistía que está en este momento prácticamente estaba a punto de aprobar ayer, es una ley que no va a tener ningún tipo de problema, porque no va a haber margen para medidas cautelares de detención de Puigdemont una vez que la amnistía sea aprobada, ni nada por el estilo, porque todas esas medidas dejan de existir su posibilidad de aplicarse una vez que la ley sale en el boletín oficial del Estado. Si quiere que le diga qué es lo que está haciendo el juez García Castellón, se lo digo en tres palabras.
A veure, me les apuntaré, a les tres paraules.
Tigres de papel. ¿Le suena?
M'ho haurà d'ampliar perquè ara mateix no pillo.
Tigres de papel es una expresión china de finales del siglo XIX que hizo luego famosa Mao para de alguna manera explicar la batalla entre China y Estados Unidos en los años 60 y 70. Tigre de papel. Y lo que está haciendo García Castellón es un tigre de papel, es una operación que consiste en torpedear, asustar, mejor dicho, a los independentistas y al gobierno con un delito de terrorismo que no tiene ningún encaje legal. Por lo tanto, no tiene ninguna perspectiva. Y además, la proposición de ley de amnistía dice que esos delitos de terrorismo tienen que estar juzgados, en otros términos, no tienen un carácter indiciario. Es decir, lo que hace García Castellón, como le decía, que el papel aguanta todo, y también a veces la justicia y las calificaciones jurídicas, y lo que está haciendo es poniéndolo de terrorismo de la misma manera que el juez Aguirre está planteando el delito de traición. En relación a que Puigdemont sería el agente, de alguna manera, de una potencia extranjera, y ese es el delito de traición en el Código Penal Español. En otros términos, estaría incitando a la Rusia de Putin a una guerra con España. Entonces, yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Estos dos argumentos no tienen, son completamente irracionales y no tienen ninguna sujeción. El problema consiste, lo tendría el Supremo si quiere hacer el ridículo, porque si el juez García Castellón, que ahora está a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo sobre su exposición razonada, tendrá que el Supremo ver si quiere quedar en ridículo pidiendo a Europa, al Parlamento Europeo, un suplicatorio levantando la inmunidad de Puigdemont, porque sigue siendo diputado, con un delito de terrorismo absolutamente inexistente, basándose en la muerte por un ataque cardíaco de una personalidad de nacionalidad francesa durante los hechos del año 19. ¿Quiere hacer el Tribunal Supremo ridículo? Pues ya lo veremos. Yo creo que no. Y por lo tanto creo que es muy posible que cuando salga el fiscal, el informe de fiscal que se ha pedido por parte del Tribunal Supremo sobre el delito de terrorismo que plantea el juez García Castellón, el Tribunal Supremo probablemente le devuelva la exposición razonada al juez García Castellón y que le diga que siga investigando. Tony, esto ya pasó con Pablo Iglesias, no me lo estoy inventando. Le elevó una exposición razonada, quería sentar en el banquillo a Pablo Iglesias, era todavía más importante que Puigdemont, era el vicepresidente del gobierno, Tony, vicepresidente del gobierno. y le dijeron, mire usted, sigue investigando, sigue investigando. Y el señor García Castellón siguió investigando un año más, fíjese, un año y más, hasta que finalmente archivó la causa.
Es el caso del teléfono móvil, ¿no, Ernesto?
El caso de la tarjeta del móvil. Exacto, de Dina, sí, sí. Busselhoff. Exacto. El caso Dina.
Dina, sí, sí.
Y entonces sí. Lo archivó, no llegó a ninguna parte, pese a que los fiscales le dijeron que él no podía perseguir de oficio ese delito, porque un delito de revelación de secretos, en el caso este de la tarjeta de móvil de la secretaria de Pablo Iglesias, tenía que denunciarlo ella. Pero él siguió adelante y terminó en la nada. Entonces, lo que está haciendo el juez García Castellón es haciendo pasear unos tigres de papel para, de alguna manera, tratar
espantar.
De asustar a Junts y también al gobierno, y lo ha conseguido, porque Junts ha entrado en la trama, el gobierno ha entrado en la trama, han hecho modificaciones, y finalmente Junts ha insistido ayer en unas nuevas modificaciones que el gobierno no aceptó. Yo creo que el gobierno no tiene que modificar más, y Junts no tiene que pedir que se modifique más. Creo que Junqueras, ayer la única personalidad en este país, con fuerza, con entereza, con un equilibrio notable, se llama Oriol Junqueras, desde la tribuna del Congreso y en la respuesta a los periodistas.
Parlant sobre aquesta qüestió, clar, potser els papers es veuen diferents. Junts no té responsabilitats en el govern de la Generalitat, per tant, hi ha una estratègia marcada, i Esquerra Republicana sí que en té en el govern de la Generalitat i amb els pactes de cara a futur, no? Vull dir que cadascú juga, com vostè deia abans, cada partit juga les seves cartes. Ara, vist això...
Sí.
Digui, perdoni.
Sí, pero Junqueras ha hablado sobre la ley y el,
sí,
el proyecto de ley, y ha explicado que es sólido y que, en fin, que tiene todas las garantías, que si esta ley, el Tribunal Constitucional, la aprueba, la aplicación será sí o sí, Tony. Fíjese, ¿quiénes están difundiendo formularios para elevar cuestiones prejudiciales a Europa, y quiénes están difundiendo... formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad, manuales? Toda la judicatura está en este momento invadida por esto. Estos forman parte del Tribunal Superior de Justicia de Albacete, ¿de acuerdo?
Sí.
De Albacete. Mm. ¿Usted sabe cuántos casos de independentistas que tienen problemas judiciales hay en Albacete?
¿Cap?
Ninguno.
Por eso es el que le iba a decir.
Ninguno. ¿Usted sabe cuántos hay en Andalucía? Ninguno. Estos son los que se están moviendo. Ningún juez de Cataluña, salvo uno de Girona, pero que ha obrado en sentido contrario, se ha movido en este sentido. Todos los directores de escuela, los Mossos, los policías afectados, todos esos básicamente estarán en manos de jueces catalanes. En Girona, un juez lo que ha es suspendido un procedimiento a la espera de la ley de amnistía. Es decir, en Cataluña tendrán interés los jueces por aplicar inmediatamente la ley de amnistía. Y como no serán casos tampoco importantes, nos enteraremos muy pocos de esto. Todo este ruido es un ruido, son aspavientos. Y lo que es, son aspavientos, porque la derecha quiere obstaculizar todo lo posible la aplicación de la ley de amnistía, que sabe que lo tiene perdido, porque esa ley de amnistía tiene caracteres constitucionales, y la Constitución, no hay ninguna norma en la Constitución que diga que la amnistía està prohibida o que tiene encaje constitucional.
Yo le volia
o que no tiene encaje, que no tiene encaje constitucional. Todo lo contrario. Hay normas que precisamente indican que la amnistía tiene encaje constitucional.
No, li anava a preguntar si, vist com estan les coses, vist com van les coses, si vostè creu encara que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya gràcies a aquesta llei d'amnistia. Si és que finalment tira endavant.
Absolutamente, y se lo firmo, Tony, con la ley que se iba a aprobar ayer, se lo firmo, no podrán detenerle porque no va a haber lugar a medidas cautelares. Una vez que la ley de amnistía sale del BOE, Luego viene su aplicación. Si se eleva una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Europea, se suspende la aplicación de la amnistía, pero el procedimiento no sigue contra Puigdemont porque la ley ha salido en el BOE. El juez que tiene la duda tendrá que suspender el procedimiento, pero las decenas de jueces que están en Cataluña, que no han presentado cuestión prejudicial, seguirán aplicando la ley de amnistía. Es todo un cuento chino, es un tigre de papel, por eso digo que es un cuento chino, porque el tigre de papel es una invención de la literatura china en el año 19, y se hizo muy famosa cuando Mao dijo que Estados Unidos era un tigre de papel.
Parlant de jutges, que vostè feia referència al jutge Manuel García Castellón, també tenim un altre jutge, que és el Joaquín Aguirre, el del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona. És insòlit, Ernesto, que un jutge opini, que és el cas de Joaquín Aguirre, opini obertament d'un cas que està investigant i ho fa defensant públicament la tesi de l'acusació. No li sembla, com a mínim, greu aquest fet? Ho va fer en una televisió, en una entrevista a Alemanya?
Bueno, usted mismo lo ha dicho, pero lo que le quiero decir es que esto opera en el cuadro de lo que usted sabe que yo siempre he llamado el Estado Judicial Español. Es un Estado donde ese Estado ocupa el centro de la actividad política. La cantidad de noticias que salen en los diarios, Tony, todos tienen que ver con actividades criminales, penales, cuando no es la corrupción. Todo el tema judicial está en el centro, en el epicentro de la vida política. El juez Aguirre no se corta un pelo, se ha levantado la veda. La ley de amnistía, el proyecto de ley de amnistía, ha levantado la veda. Y por lo tanto han salido todos de los avisperos. Todos los que estaban cobijados han salido. El juez García Castellón dijo, en el mes de octubre, yo he reconstruido hoy en el periódico de Cataluña toda su trayectoria, que también es objeto de mi libro. En mi libro Operación Jaque Mate yo cuento cómo trabaja el juez García Castellón y cómo actúa en relación a los casos en la Audiencia Nacional. Y por tanto, estoy hablando de la realidad, no de mi opinión subjetiva sobre un juez. Y entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de que hay una coalición judicial que está intentando poner piedras en el camino de la ley de amnistía, porque sabe que esa ley de amnistía tiene grandes posibilidades de ser afirmada su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Ellos nunca pensaron en la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Español estuviera con una mayoría progresista, como en este caso, de 7 magistrados. Nunca lo habían pensado, y esa es la desesperación.
L'advocat Gonzalo Boye, d'aquesta causa, de la del Joaquín Aguirre, diu, assegura que la causa no es podria prorrogar, tot i que he demanat prorrogar-la, perquè fa un any que el jutge va tancar formalment la investigació. Es podria recusar el magistrat, com és el que vol fer l'advocat Boye?
Sí, sí, lo puede recusar, pero bueno, yo insisto que todo esto son maniobras, son tormentas y son aspavientos de unos jueces que no les importa escribir lo que escriben, porque eso no va a ninguna parte. Yo le pongo un ejemplo más grave todavía. Con los documentos, con los informes de Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil, que era responsable de la Policía Judicial en Cataluña durante la instrucción e investigación del Procés, él envió todos los informes al magistrado Llarena, que le hizo caso, y ese juez procesó a Puigdemont y a los otros dirigentes por rebelión, porque el señor Baena, que hoy es el número 2 de la Guardia Civil en Cataluña, es el jefe de operaciones especiales, fue ascendido, pasó de la policía judicial, porque él lo pidió, a número 2 en la comandancia de Barcelona. Baena decía que había una insurrección en Cataluña, y el señor Llarena básicamente tomó todos los informes de Baena y de sus muchachos y los tradujo en el delito de rebelión. El Supremo no dijo que primero que no había rebelión porque no había la violencia necesaria. Segundo, que el tema de Cataluña era un ensueño. Tercero, que ese ensueño se había terminado con la publicación del artículo 155 de la Constitución de Intervención de Cataluña como comunidad autónoma. No hizo ninguna referencia el tribunal, que en ese momento estaba presidido por el actual presidente de la Sala Segunda, el señor Manuel Marchena, ninguna referencia al famoso informe en Focats. El informe en Focats, según Baena, era el smoking gun, como dicen en Estados Unidos, es decir, la prueba de cargo de que había una rebelión, una insurrección, una revolución en España. Ni una sola línea de la sentencia de más de 200 páginas de Marchena y también del juez Luciano Varela, que intervino activamente en la redacción de esa sentencia, viene la palabra en Focats. Entonces, ¿con esto qué quiero decirle? Que los jueces en la instrucción ponen lo que sea, y si tienen que inventarse ahora con un delito de terrorismo por unas manifestaciones callejeras, y que hoy el señor Feijóo dijo que era terrorismo y fascismo, hay terror y fascismo en Cataluña, dijo, es evidente que están en una operación, pero hay que tener tranquilidad. El gobierno no ha estado a la altura y Junts no ha estado a la altura. Tenían que haber dicho, esta proposición de ley puede pasar porque es una proposición bien hecha, técnicamente bien hecha, ya la hemos perfeccionado, tiene que pasar al Tribunal Constitucional. Y si pasa al Tribunal Constitucional, ya pueden pasear sus tigres de papel. Pero falta en este país un poco de cuajo.
Canviem de decorat, però seguim de jutges, perquè, com dèiem, s'ha acabat ara ja fa 30 minuts aquesta trobada a Brussel·les, primera reunió entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular amb la mediació de la Comissió Europea per intentar desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. A veure, tenim les declaracions del que han dit uns i altres a la sortida. Mònica Folquet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, aquí recordem que qui intenta posar una mica d'ordre és el comissari de Justícia, Didier Reynders. Sí. Què han dit uns i altres?
Uns i altres. El primer que ha comparegut davant la premsa és el ministre de Presidència, Félix Bolaños. Diu, s'ha mostrat relativament optimista, diu que és essencial aconseguir aquest acord i que màxima disponibilitat per les dues parts per arribar a aquest acord.
Es algo esencial para nuestro país que lleguemos a un acuerdo para la renovación del Consejo, para la normalidad institucional y desde luego que nosotros, el Partido Socialista, estamos como lo hemos estado siempre a disposición de la Comisión para trabajar juntos, para trabajar con el Partido Popular y llegar a un acuerdo para algo tan importante como es que el Poder Judicial recupere su normalidad. Hemos quedado en celebrar una nueva reunión el lunes 12 de febrero, el comisario Reynders, el señor González Pons y yo mismo, y desde luego pues que seguiremos trabajando en estos días para intentar avanzar en ese acuerdo que, insisto, tiene que ser definitivo porque la justicia no aguanta más bloqueo, no aguanta más tiempo de bloqueo.
I tenint en compte que tot això passa l'endemà de la votació de la llei d'amnistia al Congrés, els periodistes efectivament li han preguntat com afecta aquestes negociacions a la qüestió de l'amnistia i Bolaños ha dit això.
Para cumplir la ley, para cumplir la Constitución, para renovar el Consejo, para llegar a un acuerdo, no hay ningún obstáculo. Todo es que tengamos las partes, que tengamos la voluntad de llegar a un acuerdo y de convertir pues esto que durante 5 años ha sido un bloqueo en el Consejo General, que lo convirtamos en esta oportunidad, en la última oportunidad para llegar a un acuerdo y para recuperar la normalidad en la justicia española.
Després ha sortit el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, que també s'ha mostrat per part del PP compromesos amb aquesta negociació, tot i que ha dit que ell no és optimista, però sí que està satisfet de com ha anat la reunió.
Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista. Lo primero que sacrifica el gobierno de Pedro Sánchez en negociaciones suele ser la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, optimista no soy, pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. Y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
Y sobre la ley de amnistía también ha parlat.
Obstáculos no hay, pero estas conversaciones suceden en Bruselas, que aunque lo parezca no es Marte. Y por lo tanto estamos metidos dentro de un contexto en el cual la ley de amnistía está suponiendo una deslegitimación por parte del gobierno del Poder Judicial. ¿Eso influye? Sí, eso influye en las conversaciones que vamos a mantener. Pero, lo he dicho antes, somos pesimistas, pero también ambiciosos, y como el marco es amplio y tenemos fe en que podamos alcanzar un acuerdo que sea bueno para la justicia española, pues vamos a entrar de forma constructiva y hoy no puedo más que mostrarme satisfecho.
Sigui com sigui, malament del tot no deu haver anat, perquè el dia 12 de febrer, tal com deia el ministre Bolaños, hi ha una segona trobada entre González Pons, Bolaños i el comissari.
A veure, preguntarem a l'Ernesto si creu que arribarà a algun lloc aquesta reunió o no arribarà enlloc.
Bueno, yo creo que los dos con matices dicen que están satisfechos, se van a volver a reunir el 2. Bueno, hemos empezado una negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya ha habido otras negociaciones anteriores, estuvo por llegar a ese acuerdo, el PP lo bloqueó, acusando al PSOE de haber reformulado los delitos de sedición y malversación, y llegamos a esta situación. Mi opinión sobre el fondo, yo creo que el PP tiene una presión muy grande de los jueces españoles, porque ven que muchas de sus aspiraciones, con la congelación de los nombramientos, se han frustrado. Algunos ya no van a poder aspirar a ser ascendidos, a entrar en el Supremo, a entrar como presidente de Tribunales Superiores de Justicia, que son 17, porque ya se les ha pasado el arroz, porque ya han cumplido años. Tengamos en cuenta que aquí estamos con unas 5 años y meses de retraso. Hace 2 años y medio que ya no puede nombrar este Consejo General del Poder Judicial porque está caducado, lo cual es lógico. ¿Cómo va a seguir nombrando nombramientos en el Supremo y en todos los tribunales cuando no tiene, está en funciones? Y por lo tanto es lógico que en este momento no puedan hacer nombramientos, y por cierto, el Constitucional ayer consideró que es absolutamente válida la prohibición de seguir haciendo nombramientos. Por lo tanto, yo creo que el problema lo tiene ahora el PP. El PP tiene la presión de los jueces, de la Asociación Mayoritaria de los Jueces, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, de la de Francisco de Vitoria, porque quieren que haya nombramientos, porque los jueces quieren progresar y están en este momento completamente paralizado todo el sistema de nombramientos. Y entonces creo que el PP tiene un problema. El problema es que, digamos, los jueces que son propicios al PP, en este momento no les gusta Feijóo, no les gusta lo que está haciendo Feijóo. ¿Por qué? No por la ley de amnistía, sino porque no les deja progresar, porque no les deja ascender en la escala. Y entonces el PP va a atender ahora de intentar hacer esa renovación. Esa es mi observación de fondo al problema. El PP ya en este momento tiene problema con sus propias bases.
Escolti, abans d'acabar, parlem de l'exposició de l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, que es va negar a declarar divendres passat sobre l'espionatge amb Pegasus al president, en aquest cas, l'espionatge al president Pere Aragonès. L'antiga responsable del Centre d'Intel·ligència Espanyol va comparèixer, de forma telemàtica, com a imputada en el cas, i es va acollir al secret oficial per no donar cap mena de detall, no va explicar res. El govern espanyol va desclassificar els documents sobre el cas, però no va autoritzar a Paz Esteban perquè parlés. Clar, és una mica absurd, no? O sigui, desclassifiques uns documents, però resulta que qui els ha d'explicar no té autorització per explicar-los. La pregunta és, bueno, de què va servir aquesta compareixença i si vostè té més informació sobre aquesta actuació.
Bueno, yo creo que la desclasificación de los documentos ha sido importante por parte del gobierno, aunque sean documentos que ya se habían llevado a la Comisión de Secretos Oficiales. Son 3 autos, un auto y dos prórrogas, que firmó el juez Pablo Lucas. Pablo Lucas es el juez encargado dentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sección Cuarta, para visar, escuchar y dictar autos autorizando o denegando intervenciones telefónicas, seguimientos y otro tipo de medidas que suponen restricción de derechos fundamentales. Entonces, se ha llevado los documentos, los autos judiciales, está clara la autorización judicial. Algunos de esos documentos, una parte se están tachadas porque evidentemente no ponen de relieve lo que se escuchaba, no están las transcripciones de las grabaciones, pero esas sí las conoce el juez. Entonces estamos en un problema aquí que es un problema evidente, y es que todo el sistema de control de las actividades del CNI tiene que ser reformulada, en mi opinión. Yo mismo he dado una información, no sé si usted la ha visto, que me parece muy relevante, y es que Pablo Lucas
sí
autorizó
ya, las, sí, correcta, las escoltes telefòniques, bueno,
las escoltes telefòniques de Aragonès, sí, de Oriol Junqueras,
correcta,
y de otros, y al mismo tiempo revelaba yo este fin de semana que al mismo tiempo que autorizaba las intervenciones participó primero como miembro de ese de esa sala, de la sala de la sección cuarta, y más tarde como ponente en una sentencia contra Junqueras. Entonces decía, yo digo, hombre, el juez y escucha, digamos, tiene acceso a las transcripciones de las personas a las cuales autoriza escuchar, ¿no?
Sí, correcto.
Y aparte de eso, participa en la sala, es decir, en el tribunal, y luego incluso es ponente, como en el caso de Pablo Lucas, en mayo del 2021, de una sentencia contra Junqueras. Hombre, es una situación absolutamente irregular, porque él tiene acceso a información, que es información secreta, o es una información privilegiada, si se quiere, y al mismo tiempo está fallando, sabiendo todo eso, en otro caso, contra el independentismo, en el caso de Junqueras. Esto tiene que tener alguna reformulación. No puede ser que el juez escuche y usted dice, bueno, ¿y cómo sabe que el juez escucha? No, no, no. Es que el juez del CNI, que autoriza las intervenciones del CNI, cuando vas a pedirle una prórroga, le tienes que rendir los resultados de la primera intervención. Tienes que contarle por qué quieres que intervenga el teléfono, y luego los resultados de esa intervención, y luego por qué, precisamente, pides una prórroga de un mes, o de dos meses, o de tres meses. Entonces el juez lo sabe todo de esa intervención, porque esa es la garantía de que él, digamos, se puede restringir parcialmente o momentáneamente los derechos fundamentales de una persona, porque hay razones de fondo. Entonces ese mismo juez es el que luego participa en una sala como miembro y en otra sala como ponente contra, en este caso, Oriol Junqueras. Entonces, claro, fíjese la paradoja de esto, Tony. Como todas estas actividades son secretas, el auto del juez es secreto, uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué no se ha abstenido? ¿No?
Sí, sí, exacto. Dice,
como yo he participado, como yo he escuchado, he autorizado a escuchar, luego me han rendido cuentas y me han contado lo que se ha dicho, yo me abstengo. Claro, pero cuando tú te abstienes, tú tienes que decir la razón de la abstención. Él teóricamente no puede decir que se abstiene porque ha autorizado una intervención telefónica. ¿Por qué no lo puede decir? Porque es secreto. Estaría revelando un secreto. Entonces, fíjese lo surrealista que es la situación. Más surrealista todavía es que la derecha propuso el nombre de Lucas para llevar la constitucional. Imagínese usted, con todos los recursos pendientes del de dirigentes independentistas, del Procés, todo lo que hay allí, imagínese un juez que ha autorizado intervenciones telefónicas de Puigdemont, de Junqueras, de Aragonès y de otros, yendo al Tribunal Constitucional. Bueno, no ha ido, pero le quiero decir con esto lo escandaloso que es este sistema. Este sistema hay que reformularlo. El juez Pablo Lucas está desde el año 2009 como juez del CNI. Tiene un sustituto, tiene un sustituto que cuando no está él o comparte con él las actividades. Su mandato, el mandato del juez Pablo Lucas, vence en noviembre de este año. Yo creo que él ya no va a ser más, supongo, juez del CNI, pero lo que es importante es que tenemos que reformular legalmente toda esta situación.
Ernesto, una abraçada molt forta. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Cuidis.
Gràcies, adeu.
Bona tarda. Adeu-siau, Ernesto Ikaizer, l'escriptor, el columnista, que ens acompanya cada, pràcticament cada dimecres a aquesta hora. Ara, d'aquí res, 3 minuts, parlarem d'un festival que intenta fer-se lloc a casa nostra, que no és altre que el Barcelona Film Fest. El Festival de Cinema de Barcelona, que a veure si entre tots el cuidem una mica i el fem créixer. Ens ho explicarà la Maria Xinxó, que ja, que ja ens acompanya. D'aquí, res, 2 minuts i mig.
Versió RAC 1.
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar en el sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 250 o a movistarproseguralarmes.es.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'OMFE. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'OMFE. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'OMFE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 9 de febrer, RAC 1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les 4 capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el Vostè Primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC 1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, amb Anna Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1 On Tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som u. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
No em perdonareu, però jo aquesta hora el que faria és, home, berenar.
Xarrup.
A les 6 de la tarda berenar amb un xarrup de...
Home,
no sé, és una cosa, home, per aquí, de cacau.
Cosa,
és
home, no, és que això no té nom, és el bombon de cremalat. M'agradaria a vostè, bonbon. Perdoni, que està tocant aquí el piano, que toqui una mica així...
Mestre Masclans!
Doncs escolti, escolti, el bombon de cremalat és un batut de xocolata, però no és allò que dius, no, un batut de xocolata i ja està. No, és molt bo perquè és molt cremós, és molt dens, te'l poses a la boca i comences a paladejar i dius, oh, per favor, quina cosa més bona. Com? Vinga, home, va, calli. A més, té menys sucre que les cremes i els batuts tradicionals. Sabeu què vol dir? doncs, que té guianduja. I ara em diràs, ah, clar, guianduja, t'has inventat una paraula, no sé què. Xocolata amb llet i praliné d'avellanes. Això, perdoni, és una delícia absoluta.
Dale, bombón.
Bueno, si voleu, el demaneu al bar, o aneu a comprar, o us el mengeu i us el beveu quan vulgueu. Sapigueu que seguint bombon.cremalat a Instagram podeu guanyar un lot de productes bombon gratis que en sorteixen un al mes i a vostè no li aniria malament.
Venga, a beber y a bailar, guapa. Dale el bombón. Dale, hey!
Bueno, escolti, a mi no em parli així i s'ha acabat. Jo li volia dir una cosa graciosa i bona i vostè em respon amb aquestes verduleres verdes i vell, que és un vell.
Va,
clar, que està passat de... Home, sempre ho hem d'acabar tot malament. Mira que això és una beguda bona. Doncs vostè ho ha
d'acabar
malament.
Tu dic
que
som bona.
Vinga, home.
Anem a... recollir informació sobre aquest Barcelona Film Fest que avui s'ha presentat l'atenció novena edició d'aquest festival i que es fa coincidint amb Sant Jordi i que té el Cinemes Verdi com a seu principal. A veure, Maria Xinxó, detalls d'aquesta novena edició del festival Barcelona Film Fest. Albert Serra, bona tarda.
Sí, bona tarda. Bueno.
A veure si hi ha alguna cosa que...
A veure si algú m'agrada.
Exacte, que sigui del teu...
Sí,
és la vuitena edició, eh? La vuitena.
Ah, vuitena.
Que s'ha afegit una més. Sí,
ah, perdona,
sí, sí.
Bueno, la novena és el que faran ara.
No.
Ah, aquesta és la vuitena.
Vuit, correcte.
La vuitena, no han sent les pel·lícules seleccionades, també les personalitats del món del cinema que passaran per Barcelona els dies que coincideix amb Sant Jordi. No sé si ho recordeu, l'any passat va venir Susan Sarandon.
Sí, home.
Us en recordeu? Sí. Doncs aquest any no s'han quedat curts, eh? Una altra actriu a l'alçada, protagonista de grans comèdies romàntiques dels anys 90 i que per molts ha quedat associada a aquest moment.
Oh, què me diu?
Oh, you're right there.
Què me diu?
Oh.
No em diràs que ve Meg Ryan.
Et diré que ve Meg Ryan i tant. Meg Ryan.
L'onda Meg Ryan.
Aquí.
Jo crec que fa temps que no la tinc... Fa temps que no la veiem amb...
És que ha estat una mica apartada...
Sí,
ha estat un temps apartada, va fer...
Aquesta senyora està marejada, eh?
Sí, sí, ara...
Jo crec que està la mar de bé.
Ara venen.
A portar-li una mica d'aigua. És l'estrella convidada, Meg Ryan, d'aquesta edició. Ha estat un temps apartada, sí que va dirigir una pel·lícula que es deia Ítaca fa uns 8 anys.
Ítaca? Que és de l'independència?
Sí.
I ara torna a dirigir una pel·lícula que també protagonitza, que és la que presentarà aquí en el Barcelona Film Festival, que és Lo que sucede después, que comparteix pantalla amb el David Duchovny de l'Expedient X, sabeu qui és?
Sí.
I Californication, també. Doncs ells dos faran el tàndem en aquesta pel·lícula que dirigeix Meg Ryan, i que sí que és veritat que és normal que ara mateix no la tinguis tant en la vista, perquè ha estat un temps, diguem, més apartada.
Molt bé, doncs escolta, tindrem visita de Meg Ryan a Barcelona.
Ah, guapa.
És fàcil o no és fàcil aconseguir que vingui gent de la talla
fent,
de Meg Ryan?
És de les que es van a fent retocs a la cara i ara mateix no sé com la té.
Haurem de veure-ho.
Haurem de veure-ho.
L'altre dia veia Isabel Presley i aquella dona sí que fa por.
Sí, sí.
Però Meg Ryan no sé exactament en quin punt està, però
l'abril... Va entrar també en el món del... En el món del reconstituent.
Sortirem de dubtes aquest abril quan vingui de visita a Barcelona. La directora del festival, Conxita Casanovas, ha admès...
Home, de Ràdio Barcelona.
Que els ha costat...
No, de Ràdio Nacional.
Ah,
perdó.
Sí.
A mi confós, diu tu l'absurd.
Sí, no sap ni el que es diu tampoc.
Els ha costat bastant arribar a Meg Ryan.
Arribar a una estrella de Hollywood no és mai fàcil. I suposa un llarg camí, no?, de negociació. Ahir a la nit, jo recordo, vaig rebre un WhatsApp que deia, anem bé, no? Anem bé. Estem muntant l'agenda de Meg Ryan a Barcelona. Crec que ella donarà molt de joc. Jo no la conec personalment, no me l'he ensopegada mai, però jo crec que ella ha de ser com les seves pel·lícules, no? Tinc la sensació de que ens ho passarem molt bé amb Meg Ryan els dies que estigui aquí al festival, que seran uns quants.
No un dia, no? Sinó que vindrà aquí i farà estada.
Sí.
Amb la Meg Ryan. Pel festival també es passaran més de 70 pel·lícules. Aquest any es dedica al director japonès Yasujiro Ozu, que fa 120 anys del seu naixement.
Què coneix vostè? Perquè no coneix mai res.
El James Esteve.
Ja, però ja no va pels festivals.
No està molt pel festival,
Ingrid Bergman.
Escolti, per cert, una notícia que afecta a Gat Negre.
Què ha passat?
Ai, ai.
Sí, hi ha un disgust, entre els artífexs del fitxatge de Leo Messi pel Barça, per la subhasta del tovalló, on es va marcar l'acord perquè l'argentí fos blaugrana.
Què passa?
Sí, doncs si ahir en Joan Jupallà es va publicar a La Vanguardia que l'expresident de Messi, Horacio Gaggioli, el tenia guardat i ha decidit donar-lo a la companyia britànica Bonhams, l'organitzadora de la subhasta.
Perdoni?
Avui Josep Maria Minguella ha culpat el Barça, concretament qui gestiona l'arxiu, de perdre aquest document de tant valor. N'ha parlat a TV3.
Que porta, no ara, històricament l'arxiu, mai s'ha interessat de forma, dir, escolta, fem una d'això, en portem-ho i tal, no sé què, no sé quantos, i llavors, al final, pues, el Charlie no tenia interès, jo tampoc, perquè estava amb altres coses, i en un acte es va quedar amb aquest document, ara s'ha anat a viure fora d'Espanya i tal, i bueno, i la seva ha decidit posar-ho a subhasta, i bueno, ja que tingui sort.
Que baixi la música. Home, posa la música tan forta que no se'n sent.
Bueno, el del control...
Ja, mira, està fumant.
El control és sort.
Tenia una mica més
sort,
pujat.
És sort. Això també passa amb els pas dels anys.
Com que són sorts...
La gent es va fent gran i...
Pugen...
I igual, potser el tècnic de so hauria d'anar a fer-se una revisió a l'oïda.
Posa música, que no
se sent. Ara millor, no?
Sí,
molt. Això s'estila molt al món de la tele. A la tele, o sigui, la declaració és el de menys. L'important és...
Perquè es pot llegir els llavis. Sí.
Vinga, la música a tope és igual.
Sí, jo el que vull dir el tovalló és...
Bueno, què més ha dit Minguella?
No, doncs que ell no descarta licitar per aquest tovalló que es podrà fer a partir del 18 de març.
Podeu comprar el Minguella, A veure qui el comprarà, a veure qui el comprarà i a quin preu.
A veure,
Josep Maria, no, una abraçada ben forta.
M'agradaria tenir-lo i si el tinc el portaré a la d'això.
Per tant, amb ell diu que li agradaria tenir-lo. Atenció, perquè el preu de sortida, Gat Negre, no sé si tenen aquests diners.
Veure,
el preu de sortida...
Què val?
Res, 350.000 euros.
50 milions.
Què?
Bueno, 350.000.
Bueno, per tu, Josep Maria,
no, jo tinc de dir...
que va sempre sí. Metàl·lic a la butxaca, no, no, no és cap problema.
Això del tovalló ha sigut una pena tot, perquè l'Horacio demanava un preu de traspàs, més una comissió, i el Museu del Barça...
Josep Maria, segueix-me explicant, que sí. Jo vaig tirant.
Bueno, jo ara vaig
fer
una proposta.
Com va anar
això del tovalló?
Cinc partits amb
Andorra,
perquè
l'Horacio
viu a Andorra, sigui amistós.
No, escolta,
el
tovalló, quan va ser el tovalló?
Llavors el tovalló va ser...
Quan? Però prepara la butxaca, perquè 350.000 euros,
no havia fotut les hormones, era pobret,
dius,
petitonet,
home?
Petitonet.
Però en quin any va ser això?
I llavors... RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona en helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família. Barcelona com mai l'has vista. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona la tens des de l'aire.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs. Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada, apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Demà és l'últim dia. Basic Fit.
RAC1 presenta... Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a rac1.cat i a BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som u.
Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem al cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la Fira de Planter, que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera, però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
RAC 1, tots som 1. RAC 1. Tots som 1.